Una dieta rica i variada, amb productes saludables, fruites i verdures, cereals integrals preferiblement, consum de proteïna, sobretot proteïna saludable, res d'ultraprocessats, res de sucres afegits, res d'alcohol i sobretot això, una dieta molt variada i molt equilibrada.
Vida sana, dieta mediterrània i exercici físic són claus per prevenir el càncer. Així ho ha posat avui sobre la taula, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer, els professionals de la Unitat de Nutrició i Càncer de l'Institut d'Oncologia. Segons ha donat a conèixer avui també el Departament de Salut, en el darrer any s'han registrat més de 43.600 nous casos de càncer a Catalunya. Bona tarda, de seguida ens centrem en les dades que s'han donat a conèixer avui a motiu, com dèiem, d'aquest Dia Mundial contra el Càncer. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El Consell de Ciutat aprova la constitució de la Taula Sectorial de Salut, un espai de treball participatiu que té com a objectiu promoure la salut i el benestar del veïnat de l'Hospitalet. La primera sessió està prevista per al 12 de març, on es constituirà formalment l'òrgan i s'elaborarà el Pla de Treball Participatiu. Més d'una vintena d'artistes internacionals participen en l'exposició Dones en Guerres a través de l'art, una mostra col·lectiva d'art contemporani que parla de conflictes armats arreu del món a través de la mirada femenina. Es pot visitar fins al 27 de febrer al Centre Cultural La Bòbila. I en esports ens centrarem avui en l'home gol de l'OSPI, el davanter Ignasi Kerr, que es va incorporar a l'equip de Cristian Gómez el passat mes de desembre. 6 gols en 8 partits és la seva carta de presentació.
Ho tenia clar des d'un inici, que si feia aquest canvi era per, bueno, per anar-hi amb tot, per dir-ho d'una manera, i potser així no, però sí que m'esperava anotar en algun d'aquests primers partits i, bueno, al final, intentar que continuï.
El darrer any s'han registrat més de 43.600 nous casos de càncer a Catalunya, un 2% més que l'any passat. Són les dades que avui ha donat a conèixer el Departament de Salut, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer. Els tumors més freqüents a Catalunya continuen sent el càncer de pròstata, el colorectal i del de pulmó en homes, i el de càncer de mama, colorectal i de pulmó en dones. Precisament, el càncer de pulmó es manté, a més, com el tumor amb més mortalitat, tant en homes com en dones. Els avenços en el diagnòstic i el tractament del càncer ha fet que la supervivència condicional als 10 anys superi el 80%. Segons un darrer estudi, a nivell mundial, 4 de cada 10 casos de càncer podrien prevenir-se. I precisament per prevenir el càncer, des de la Unitat de Nutrició i Càncer de l'ICO, recomanen dur a terme una alimentació saludable i fer exercici físic. L'alimentació també és una aliada fonamental en cas de patir la malaltia.
Durant el tractament contra el càncer, l'alimentació es converteix en un aliat fonamental per mantenir la força i la qualitat de vida dels pacients. Les necessitats nutricionals poden variar segons la persona i el tipus de tractament. És fonamental adoptar una dieta equilibrada i uns hàbits saludables per fer front als tractaments i als seus efectes secundaris i afavorir la recuperació.
Siempre decimos que en el tratamiento del cáncer lo que necesitamos es alimentarnos bien. No existe una dieta específica para todos los tipos de cáncer y que sea eficiente, o sea, eficaz para todos los tratamientos del cáncer. Entonces, sí que es verdad que durante el tratamiento hacemos especial hincapié en que sea una dieta variada y sobre todo que tenga un buen aporte de proteínas, que las proteínas lo que nos ayudan sobre todo es intentar mantener la masa muscular para que el paciente no esté tan cansado y a reconstruir muchas veces ciertas carencias que pueda haver.
La síndrome de caquèxia, la pèrdua de la gana, és altre dels problemes als que s'enfronten els malalts de càncer. Des de la Unitat de Nutrició treballen per revertir aquest procés perquè el pacient estigui el més fort possible per afrontar els tractaments.
El càncer lleva associados ya no solamente síntomas, sino síndromes como el de la caquèxia, que esto es lo que provoca que el paciente poco a poco se vaya deteriorando. Nosotros desde la Unidad de Nutrición Clínica intentamos revertir o mejorar este proceso de caquexia y de desnutrición para intentar que los pacientes estén lo mejor alimentados posible y lo más fuertes para que aguanten mejor los tratamientos y que vayan a tiempo.
Vida sana, dieta mediterrània i exercici són claus per prevenir el càncer.
Una dieta rica i variada, amb productes saludables, fruites i verdures, cereals integrals preferiblement, consum de proteïna, sobretot proteïna saludable, res d'ultraprocessats, res de sucres afegits, res d'alcohol i sobretot això, una dieta molt variada i molt equilibrada. I una altra cosa que és important és el tema de l'activitat física, que també es recomana evitar el sedentarisme dintre d'aquestes recomanacions de prevenció primària.
Fins a un 80% dels pacients de càncer poden patir desnutrició, varia segons el tipus de tumor que pateixen. Saber com afecta el càncer a l'alimentació del pacient és fonamental per a la recuperació de la salut en aquest tipus de malalts.
El caos de Rodalies d'aquestes setmanes té conseqüències en la mobilitat i per pal·liar aquestes dificultats la Generalitat de Catalunya ha decidit suprimir temporalment les zones de baixes emissions, és a dir, s'eliminen les restriccions que impedeixen circular per l'Hospitalet els vehicles més contaminants en certs horaris i, per tant, no seran multats. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha emès un decret per deixar sense efecte l'ordenança que ho regula. Un cop la normalitat torni a Rodalies, la Generalitat demanarà que es restableixi la zona de baixes emissions. El Consell de Ciutat ha aprovat la constitució de la Taula Sectorial de Salut, un espai participatiu que neix amb la voluntat de promoure la salut i el benestar del veïnat de la ciutat.
Amb cap vot en contra, el Consell de Ciutat ha donat llum verd a la Taula Sectorial de Salut. Serà un espai de treball participatiu on les entitats podran promoure la salut i el benestar dels veïns. També hi haurà lloc per avançar a un millor sistema d'atenció sociosanitària.
La taula neix precisament d'una petició de plenari del Consell de Ciutat, però també de reunions diverses amb entitats de l'àmbit de la salut i de la ciutadania, de la necessitat de tenir un espai formal dintre dels nostres àmbits de participació on poder parlar de tots els aspectes que tenim a la ciutat de promoció de la salut, ja sigui de tot allò que és competència de la Generalitat com el que és propi de l'Ajuntament.
La taula sectorial de salut la presidirà Núria Miró, la presidenta de l'Associació Catalana d'Afectats per Fibromiàlgia. El proper dijous 12 de març serà la primera reunió de la taula on es constituirà formalment i s'elaborarà el pla de treball pel mandat.
I poder donar veu a la ciutat i a les malalties que tenim molta feina per endavant, que hi ha moltes malalties minoritàries, que hi ha moltes malalties invisibles i que hi ha molta tasca a fer. I espero començar aviat i poder avançar mica en mica i amb bona lletra.
Les persones, col·lectius o entitats que vulguin participar en la taula sectorial de salut poden inscriure's en línia en aquest formulari durant un mes.
Els centres educatius de la ciutat de les diverses etapes i modalitats formatives ja han obert el calendari de portes obertes, un procés informatiu que s'allargarà fins a començaments del mes de març. Les famílies, doncs, tenen l'oportunitat de conèixer les instal·lacions, els plans educatius i les metodologies pedagògiques dels centres on voldrien escolaritzar els seus fills i filles el curs vinent. També poden mantenir un contacte amb els equips docents per tenir informació directa i de primera mà. Les dades i els horaris concrets de les jornades de portes obertes de cada centre són a l'abast del web municipal lgioc.cat. I ja estan en marxa les sessions participatives per a l'elaboració del Pla de Famílies. Les aportacions que faci la ciutadania se sumaran al treball de l'Ajuntament per detectar què es pot millorar a la ciutat en matèria d'infància i família. Aquesta tarda i demà dijous tindran lloc dues sessions presencials més per acabar de copsar les opinions de les famílies hospitalenques.
Arrenca el procés participatiu per a l'elaboració del nou Pla de Famílies de l'Ajuntament, que neix amb l'objectiu de definir un marc estratègic per orientar les polítiques municipals de suport a les famílies amb mainada o jovent. El procés s'estructura en diverses fases i aquest dimarts tenia lloc la primera sessió presencial deliberativa a l'Espai Jove de Canarús per copsar les opinions de les famílies. La primera sessió destinada a mares i pares amb infants de 0 a 6 anys va comptar amb una gran participació. Els assistents van poder plasmar les seves idees i comentar tot el que consideren que pot millorar en matèria d'infància i família a la ciutat.
La situació de l'educació infantil a Catalunya és terrible. Hem passat de ser els primers de la península en escolarització 0-3 a ser els últims. I, a més, l'Hospitalet és especialment crítica. No pot ser que es quedin infants a l'Hospitalet sense llar d'infants. No pot ser que l'administració tingui només unes quantes places, que la resta estiguin en mans privades i que hi hagi pares que no hagin de pagar res, hi hagi pares i mares que paguin dues vegades. una amb els impostos i l'altra quan han de pagar la llar d'infants privada.
Unes reclamacions que tenim bastantes coses pendents a la nostra llar d'infants, coses que estan en molt mal estat, els nens de 0-1 no poden accedir al pati perquè no està habilitat, van venir de l'Ajuntament i ens van dir, bueno, ja estem fent un pla per mirar-ho tot i arreglar-ho. Vull informar-me una miqueta perquè que la meva filla no pugui sortir al pati, la veritat, ho trobo una miqueta. És vital que se'ns escolti a les famílies perquè al final està clar que des de l'Ajuntament poden saber què coses, però qui sabem les coses de veritat som els que estem allà.
Aquesta setmana tindran lloc dues sessions presencials més per a famílies amb infants de 6 a 12 anys i també amb adolescents de 12 a 16. Una vegada finalitzada la fase participativa, l'Ajuntament publicarà el retorn del procés participatiu amb el resum de les aportacions recollides, que serviran de base per elaborar el document final del Pla de Famílies.
L'acord per renovar el catàleg d'elements protegits a l'Hospitalet és més a prop. A l'estiu es determinarà quins elements s'inclouran de les més de 700 opcions que ha proposat la Comissió Permanent de Patrimoni Cultural. Fa 25 anys que no es revisa.
L'actualització del PEPA, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de l'Hospitalet, és més a prop de ser una realitat. La Comissió Permanent de Patrimoni Cultural, el grup de treball que ha de renovar el catàleg d'elements protegits, ha enllestit la seva proposta. Un document que ha de servir per posar al dia un pla que fa 25 anys que no es revisa i que per primera vegada recollirà elements més enllà del patrimoni arquitectònic.
El PEPA només abraçava elements arquitectònics. Ara el PEPA engloba elements naturals, com les velles ombres, elements immaterials, festivitats, monuments, arbres, jardins, conjunts històrics, que fins ara eren elements separats. El patrimoni no s'ha d'entendre només des del punt de vista arquitectònic. El patrimoni són testimonis de la nostra identitat. Des d'aquest punt de vista englobava moltes més coses de l'Hospitalet que no només edificis.
El cas de la pinça de Santa Eulàlia doncs, va ser feta per Subiracs, no està protegida. La font de Boïgues que tenim davant de Provençana no està protegida. N'hi ha algunes que són, per exemple, les Masies. Tenim que el Capellà, que estava en el seu moment, estava en el catàleg principal del 87, que al final es va treure no se sap per què. El que són els refugis antiaeris, que ara per ara, tot i que n'hi ha algunes de documentats, no hi ha cap de protegit.
La proposta de la comissió inclou els suggeriments de les entitats de patrimoni, a més dels elements ja catalogats per la Diputació i la Generalitat. Un document que multiplicaria per 7 el número d'elements protegits a la ciutat.
Passaríem d'un 100 i pico a, si s'acceptéssim tots, cosa que és complexa, passaríem uns 700 elements, al voltant de 700 elements.
Evidentment, nosaltres el que demanaríem és que tot aquest tipus d'aquests elements doncs es veiessin inclosos dins del nou catàleg, però, evidentment, tampoc el que no volem era quedar-se igual o inclús menys com es proposava des de fons de l'Ajuntament. Llavors, tot el que sigui cap amunt doncs és un avantatge, o serà, diguem que, una cosa a celebrar.
Es preveu que el mes de juny un grup de tècnics independents determinin quins elements s'acaben incorporant al catàleg. Tot i que les entitats de patrimoni consideren que arriba més de 10 anys tard, l'objectiu és que el nou pla entri en vigor a finals del 2027.
El col·lectiu Dones Referents a l'Hospitalet continua amb la seva tasca de donar visibilitat a dones de la ciutat amb trajectòries professionals destacades. Ahir va ser el torn de la historiadora Montserrat Cabré i Pairet. La sessió estava programada pel passat mes de desembre, però es va ajornar arran de l'assassinat masclista que va haver-hi en una veïna de l'Hospitalet.
Més enllà dels grans descobriments científics, la història de la ciència no s'entendria sense les aportacions de les mal anomenades persones anònimes, persones que, amb noms i cognoms, però sense grans reconeixements, han sigut sostenidores dels avenços de la societat. Això ho sap molt bé l'hospitalenca Montserrat Cabré i Pairet, catedràtica d'Història de la Ciència a la Universitat de Cantàbria, que ahir va ser reconeguda pel col·lectiu Dona Referència a l'Hospitalet amb l'organització d'una conferència a la Biblioteca Tecla Sala. La trobada va servir per donar a conèixer la trajectòria professional i les investigacions de Cabré.
No em dedico a estudiar els grans descobriments científics, em dedico a fer la història dels sabers i dels coneixements i concretament els coneixements mèdics de les dones, no? Els sabers de la cura, del cos, que han anat desenvolupant al llarg de tota la història i que han estat sostenidors dels sistemes de salut del passat i també d'alguna manera del present, no?
La catedràtica estudia també la història del pensament de les dones, posant èmfasi en aquelles que han buscat contrarrestar els discursos misògins. Un camp de recerca que en el context actual considera especialment rellevant.
En el moment que vivim actualment, en el que hi ha certs sectors de la societat que sembla que estan posant resistències als avenços de les dones, doncs és encara més important estudiar la nostra experiència històrica, que és pròpia i singular. S'ha d'estar molt alerta perquè en la història les historiadores i els historiadors sabem que hi ha avenços i hi ha retrocessos i les dones no volem retrocedir, volem anar endavant.
La conferència va reunir una quarantena de persones i forma part de la sèrie de trobades que organitzen regularment des de Dones Referents a l'Hospitalet. Uns actes pels que hi han passat figures destacades com la waterpolista i campiona olímpica Paula Crespí o la soprano Laura del Río.
La jornada inaugural d'Alice, la fira de l'alt sector audiovisual més important del món, va coure ahir amb un espectacle aeri amb 600 drons que va il·luminar el cel dels voltants del recinte de Fira Gran Via, una barreja d'art i tecnologia que no va deixar ningú indiferent.
L'art i la tecnologia es van combinar en un espectacle ple de llum, música i una coreografia sincronitzada de drons, tot plegat amb el suport d'una pantalla LED transparent de quasi 200 metres quadrats situada a l'entrada principal de Fira Gran Via. L'espectacle, programat per l'ISE, va incorporar també actuacions musicals en directe, creant una experiència immersiva. Una experiència que va deixar bocabadats a la gran majoria d'assistents.
Increïble el show, año con año más grande, más poderoso, con más innovación y el cierre espectacular. Arte, mucho contacto humano y emociones.
Emocionante, lo vives con la vista, lo sientes con la música que nos acompañó. Y es increíble cómo se sincroniza todos los drones al mismo tiempo y forman palabras, frases y figuras. Me encantó.
Des del punt de vista tècnic, el muntatge va posar en funcionament sistemes avançats de control de drons, processament de dades en temps real i tecnologies de visualització immersiva. La posada en escena sincronitzada va sorprendre fins i tot a professionals del sector.
Yo como técnico pues siempre me pongo a imaginar cómo se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y visualmente es un espectáculo, pero técnicamente me gustaría ver cómo son capaces de desarrollar ese tipo de proyectos.
Yo pensé que se verían más los drones volando, pero claro, eso al final veías cuando estaba encendido y no veías nada más cuando se apagaba. Y que no sonaba tanto, yo pensé que haría más ruido y súper bonito los colores y la profundidad que le da a las cosas en 3D.
L'ISE Drone Show es podrà veure encara avui a la tarda i demà dijous a partir de 6:45 de la tarda.
El Centre Cultural La Bòbila acull fins al 27 de febrer l'exposició Dones en Guerres a través de l'art, una mostra col·lectiva d'art contemporani que parla de conflictes armats arreu del món a través de la mirada femenina.
Resistir, sobreviure i afrontar la pèrdua són només algunes de les experiències que afronten les dones en la guerra. Artistes de Bòsnia, Iran o l'Índia han plasmat aquesta commoció al Centre Cultural La Bòbila, el qual ha visitat l'ambaixadora de Bòsnia i Herzegovina, un país arrasat per la guerra als anys 90.
Creemos que nada es tan peor como un día de guerra. Y en Bosnia y Herzegovina sufrimos 4 años de guerra. Todas las experiencias que mujeres tienen en las guerras son más fuertes y más profundas que experiencias de otros, porque mujer tiene responsabilidad no solo para ella, pero por toda la sociedad.
Una de les 21 artistes participants és la Lea, qui des de Sarajevo ha plasmat els colors del seu país i la sensibilitat femenina en la seva obra.
Quan vaig experimentar la guerra era una nena, no una dona, però això deixa una marca quan creixem. Crec que les dones en general som diferents i tenim aquesta sensibilitat que se sent cap endins. Això deixa una llavor dins de la personalitat que es desenvolupa més endavant i pot convertir-se en una gran empatia. Així que ens sentim molt connectades amb tot el que passa al món i les altres guerres. Sentim empatia i la necessitat de fer alguna cosa al respecte.
Més enllà de les experiències pròpies amb el conflicte, les obres tenen un esperit universal.
¿Cómo es, no, la situación de la mujer delante de la guerra, no? Tanto internamente como externamente, pero de diversas formas, no? Cada una usó una referencia.
So it's very symbolic because...
És molt simbòlic perquè representa el dolor que totes les dones porten. Es volen alliberar de les cadenes que tenen a sobre i de la càrrega que duen, però malgrat això segueixen endavant. Per elles és una guerra cada matí quan es desperten.
Les cicatrius de dones en guerres a través de l'art es podran veure fins al 27 de febrer.
I avui volem conèixer una mica més a Duendes del Parque, la banda guanyadora de la darrera edició de l'Ospisona. L'aprofita al màxim la beca d'acompanyament musical que li ofereix la Casa de la Música és una de les seves prioritats a curt termini.
Era la primera vegada que s'hi presentaven i van convertir-se en els guanyadors indiscutibles del concurs Ospisona. Duendes del Parque és una banda que va començar a caminar el 2019 amb una proposta més punk i que després ha anat evolucionant fins al que és ara. Un grup amb varietat d'estils, però amb les lletres com a element essencial.
Sí que hi ha aquesta voluntat de transmetre, no?, amb la música i de donar-li una magnitud i una importància a les lletres que potser no és del que més prima últimament o no és el que més es veu, no? Llavors, doncs jo crec que aquesta càrrega més poètica i jo crec que aquí és l'impacte.
Cada cançó és pràcticament un gènere diferent i això ens vam donar una mica compte a l'acabar, és en plan, ostres, és molt diferent, molt eclèctic, però també és la seva màgia, jo crec.
El primer treball de Duendes del Parque es diu Dagas i Claveles i va sortir fa pocs mesos.
Dagas i Claveles és un procés de dol i parla de tot el que implica, bueno, que la vida no ens preparen per saber què patirem també. Aleshores trobem el disc, el dividim en tres parts. La primera part són dols de vida que han passat, acostumen a passar tots a la infància. Després hi ha la meitat, que és la ràbia, i l'última part, que és com a adonar-te que la vida segueix i que, bueno, que un dol també no és que el dolor desapareixi, sinó aprendre a viure amb ell.
A partir d'ara, el grup s'enfocarà en exprimir al màxim el premi de l'Ospisona, que és una beca d'acompanyament musical per part de la Casa de la Música de l'Hospitalet. Això i pujar al màxim d'escenaris possibles. De fet, aquest dissabte tenen un bolo al Centre Cultural Santa Eulàlia en el marc de les Divers Sessions.
Les opcions de l'Hospi d'aconseguir l'ascens a Segona Federació passen en bona part pel rendiment d'Ignasi Kerr. El davanter està demostrant el perquè del seu fitxatge.
6 gols en 8 partits és la carta de presentació d'Ignasi Kerr en el Centre d'Esport Hospitalet. Arribat el passat mes de desembre, es fa difícil recordar un jugador que hagi tingut un impacte tan gran en els seus primers partits amb l'Hospi. El davanter està encantat del seu rendiment i amb ganes de més.
Esperava fer algun gol, potser així no, tan ràpid, però sí que m'esperava rendir, de veritat, vaig venir per això. Vull dir, ho tenia clar des d'inici que si feia aquest canvi era per, bueno, per anar-hi amb tot, per dir-ho d'una manera, i potser així no, però sí que m'esperava anotar en algun d'aquests primers partits i, bueno, al final he intentat que continuï.
Un home que, a més, està mostrant un ventall molt ample. Té gols a l'ara petita, però també dianes en les quals he hagut de conduir molts metres la pilota.
Provar-ho de tot arreu. Vull dir, si tancau una davant de l'àrea, pots xutar. Si pots xutar des del mig del camp, des del mig del camp, de falta, de córner, on sigui, és igual. Vull dir, provar-ho, ets el davanter centro, no vius dos gols, però sí que és una cosa que et condiciona. I també va anar molt bé, doncs, el primer dia aquí a casa, treure't ja aquella sensació de fer el primer i res, la veritat és que molt content i seguir intentant-ho.
I amb els 6 gols amb l'Hospi més els que va marcar amb el Vic, Ignasi Kerr en suma 11. Amb la marxa de Josep Zaisun a l'Ourense, l'altre jugador que en portava 11, Kerr es queda com a màxim golejador de la categoria en solitari. I ho reconeix, li faria il·lusió acabar la temporada com a pichichi.
Era, de fet, un dels objectius que tenia quan la vaig començar, perquè l'any passat a Lliga Elite em vaig quedar un gol de poder-ho fer, i vaig dir, bueno, doncs, l'any que ve ho intentaràs a tercera, i no m'ho agafo ni com una obsessió, sinó com una il·lusió, un repte, algo que els companys n'estic segur que m'ajudaran, perquè també gran part de la culpa tenen ells de buscar-me sempre dintre de l'àrea, dintre el camp, i res, a intentar continuar, que n'estic segur que venen coses molt bones.
Ignasi Kerr tindrà una nova oportunitat per augmentar les seves estadístiques aquest diumenge, a partir de les 12, contra l'Escala.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Vida sana, dieta mediterrània i exercici físic són claus per prevenir el càncer. Així ho posa avui de manifest sobre la taula, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer, els professionals de la Unitat de Nutrició i Càncer de l'Institut d'Oncologia. Segons ha donat a conèixer també avui el Departament de Salut, en el darrer any s'han registrat més de 43.600 nous casos de càncer a Catalunya. El Consell de Ciutat aprova la constitució de la Taula Sectorial de Salut, un espai de treball participatiu que té com a objectiu promoure la salut i el benestar del veïnat de l'Hospitalet. La primera sessió està prevista pel 12 de març, on es constituirà formalment l'òrgan i s'elaborarà el Pla de Treball Participatiu. Més d'una vintena d'artistes internacionals participen en l'exposició Dones en Guerres a través de l'art, una mostra col·lectiva d'art contemporani que parla de conflictes armats arreu del món a través de la mirada femenina. Es pot visitar fins al 27 de febrer al Centre Cultural La Bòbila. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.